Aquesta mitjanit comença un episodi de vent molt fort que afectarà tot el país i que ha portat el govern a suspendre les classes a les escoles, instituts i universitats, així com també les activitats esportives, a recomanar el teletreball i evitar desplaçaments innecessaris. Sentirem diverses veus al llarg del programa, però la primera és la de la Gemma Puig. Gemma, es preveuen registres que no havíeu vist en 20 anys.
Doncs sí, és una situació de perill, aquesta situació de vent molt i molt fort, en llocs on no és tan habitual que ho faci, aquest vent de ponent que bufarà amb intensitat durant aquestes properes hores, nit, matinada i demà ben bé fins al migdia, primera hora de la tarda. Cops de vent que superaran els 100 km per hora, aquest avís de nivell màxim del Servei Meteorològic de Catalunya i, per tant, molta precaució perquè bufarà a qualsevol indret i, a més, ho farà amb intensitat i persistència perquè, com dèiem, començarà de matinada i ben bé fins al migdia, primera hora de la tarda, doncs aquest vent es farà notar. De cara a la tarda, pot afluixar una miqueta, però sense desaparèixer del tot. Algun precedent d'aquests cops de vent teníem el desembre del 2014 o el gener del 2009. Per tant, una situació de perill, molta precaució, perquè les ventades persistiran durant tot el matí i migdia.
Gràcies, Gemma. D'aquí uns minuts, a tocar de les 11, actualitzarem i ampliarem aquest pronòstic del temps. Tot plegat seguint les indicacions del govern, demà no obliran molts equipaments culturals, tampoc, i es preveu que sigui un dia mogut a l'aeroport. I tenim un equip amb la Carme Montero que ens explicarà de seguida com s'estan preparant davant d'aquest episodi de vent extrem.
Catalunya nit.
Els docents han fet sentir la seva veu avui. La jornada de vaga es calcula que ha fet sortir al carrer 35.000 persones en diferents manifestacions pel territori. Ha buidat les aules i ha causat talls de trànsit durant el matí. Ara s'obre un període per negociar millores salarials. El govern diu que no és una negociació fàcil perquè és un col·lectiu de 100.000 treballadors, el 56% dels treballadors públics, de fet, de la Generalitat.
Us explicarem que l'Hospital de Can Ruti de Badalona és dels primers de l'Estat que apliquen el primer fàrmac contra l'ELA que pot allargar la supervivència d'alguns pacients. No cura la malaltia, però és la primera teràpia en 30 anys que pot incidir en l'evolució de la patologia. L'Adolf és un dels pacients que participen en l'assaig i ha parlat per a Catalunya Ràdio.
Encara és aviat, perquè jo vaig començar a novembre, però sí que el que m'ha semblat notar és que no hi ha una evolució, no hi ha un mes de generació. I potser una mica per efecte placebo, el tema respiratori està una mica millor. Un canvi absolut de perspectiva, perquè no hi havia res, res de res, de no haver-hi res, de sobte haver-hi alguna cosa que fins i tot ho pot frenar, doncs és un canvi substancial.
Més de la meitat de municipis en zona d'emergència nuclear no tenen pla d'actuació. Un informe de la Sindicatura de Greuges detecta també mancances en infraestructures viàries, ferroviàries i telecomunicacions.
Come prima, più di prima, t'amerò per la vita, la mia vita.
I de 15 minuts anirem a treure el cap al Lliure de Gràcia, que aquesta nit ha estrenat una festa a Roma per reivindicar l'amor a la tercera edat. És el retorn de Clara Segura a la direcció teatral en una comèdia escrita per Marc Artigau.
Tot el món sei per me, a nessuno voglio bene come a te.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Nit de ràdio, les pròximes hores hem d'estar molt atents tots plegats a les informacions perquè de forma inèdita el govern suspèn per tot el dia de demà l'activitat educativa des de les llars d'infants fins a les universitats, l'esportiva i la sociosanitària no urgent. Es tracta d'anar baixant el ritme des d'aquesta mitjanit per esquivar l'impacte d'una ventada extrema. La decisió arriba després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi activat una alerta de perill molt alt en més d'una vintena de comarques per l'episodi de vent més intens dels últims 20 anys. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Avui el govern ha fet dues reunions tècniques, una al migdia i una a la tarda, amb els equips tècnics d'emergències per decidir les suspensions de demà. Tu ja has assistit, com ha anat?
Sí, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, ha decidit aturar l'activitat educativa, com dèiem, llars d'infants, escoles, instituts i universitats, l'activitat esportiva, l'extraescolar, l'activitat sanitària, sociosanitària no urgent, i també ha decidit tancar els espais naturals no urbans i els jardins i parcs municipals i suspendre també les activitats que s'hi haguessin organitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat aquesta tarda que s'ha treballat conjuntament amb tots els serveis territorials de les quatre demarcacions, és a dir, les sectorials d'educació, salut, benestar social, i ha dit que els ajuntaments tenen un paper destacat per mirar d'extremar al màxim les precaucions. També es demana evitar desplaçaments innecessaris i prioritzar el teletreball.
Evitar desplaçaments que no siguin necessaris. Per això s'ha fet la suspensió de les classes, de les activitats esportives, la realització d'aquelles activitats que es fan grupals o individuals en l'espai públic. Penseu que és la primera alerta Vencat, és alert Vencat, que enviem per un episodi de vent d'aquestes característiques a tota Catalunya. Per això també, en el marc de la resolució, es remarca la importància de teletreballar.
Aquest és un episodi que tindrà dos pics de perillositat, un és demà, l'altre dissabte, i amb aquest escenari no es descarta que quedin modificades les rues de Carnaval i altres activitats complementàries que se celebren en molts pobles i ciutats aquest cap de setmana.
La majoria de rues són dissabte, les grans ciutats, i per tant hem d'esperar tenir aquesta actualització més acurada abans de fer una suspensió, però sí que és possible que igual en alguns casos, depenent de la comarca on estigui el municipi que fa la rua, sí que calgui fer alguna adaptació en l'itinerari o alguna adaptació en l'activitat.
El govern també ha informat que demà s'obriran equipaments d'emergències en diferents punts perquè les persones sense llar es puguin refugiar del vent.
Un episodi, per tant, excepcional, com a mínim així es preveu, i una prova és que, com deia la consellera d'Interior, s'ha enviat per primera vegada un SOS amb el motiu del vent, eh?
Sí, de fet, és la primera vegada que s'envia un missatge d'alerta d'aquest tipus per emergència de vent. Ha sonat passats 6:45 de la tarda i Protecció Civil demana que a l'exterior hi hagi molta precaució amb arbres, bastides, mobiliari urbà, que tot això pot ser que caigui i cal extremar bé les precaucions. Per això demana que es redueixi al màxim aquesta mobilitat. Al litoral, a més, s'esperen onades de fins a 5 metres. De fet, l'AMB ja ha informat que les platges, els espais fluvials i els parcs queden afectats. Fins ara, el telèfon 112 ha rebut més de 1.200 trucades i els bombers han fet 700 intervencions, sobretot per això, per caiguda d'arbres, obstacles a la via pública. Així doncs, el missatge és clar, prudència màxima i limitar l'activitat al mínim imprescindible.
Doncs déu-n'hi-do, perquè, com diem, això ha de començar la cosa forta a partir de la mitjanit i ja dius que hi ha hagut més de 1.000 trucades als serveis d'emergència. Déu-n'hi-do. Gràcies, Cèlia.
Bona nit.
Doncs bé, a aquesta hora podem saludar Imma Soler, que és sotsdirectora de Protecció Civil, i també Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona nit a les dues.
Bona nit.
Hola. Hola, bona nit.
Bona nit. Començarem per Protecció Civil. Imma Soler, què els ha fet decidir a suspendre activitat escolar, universitària, esportiva i sanitària no urgent?
Doncs sobretot aquesta intensitat que es preveia i aquesta generalització dels efectes en el territori. És una situació excepcional, com segurament ara la directora de la Sarai us podrà explicar, d'aquesta situació de vent, i que el que hem vist ha sigut que aquesta afectació que preveiem en el territori, justament en unes zones que estàvem preveient, litoral, prelitoral, tota la zona de Barcelona, Camp de Tarragona, tots aquests espais que veiem que també eren zones vulnerables, perquè també són zones urbanes on no hi ha aquest costum d'enfrontar vents d'aquest tipus, doncs també ens feien preveure aquesta afectació. I davant d'aquestes circumstàncies, doncs el que hem vist era que era necessari reduir la previsió de que hi hagués gent enfrontada en aquest risc a l'exterior. I per aquest motiu, doncs, com bé heu dit vosaltres ara, el que s'ha demanat ha sigut, doncs, reduir aquesta mobilitat, limitar-la al màxim, aquesta mobilitat, i també suspendre aquestes activitats que posen en risc doncs, la part potser més vulnerable de la nostra societat, que són doncs, aquelles persones menors, aquelles persones grans, persones malaltes també, persones que estan a l'exterior, que entenem que davant d'aquest risc són molt vulnerables, i per aquest motiu la suspensió d'aquestes activitats el que pretén és que estiguin en llocs on no hi hagi aquest risc i que sobretot doncs, no facin aquests desplaçaments que els fan anar per l'ambient exterior, que demà tindrem aquest risc i aquest vespre també, i que és perillós.
L'episodi ha de començar a la mitjanit, està activada l'alerta a partir de les 12. Hi ha alguna mesura preventiva que puguem fer a casa?
Doncs vigilar el que tenim nosaltres en el nostre entorn, el que dèiem, sobretot aquells elements que puguem tenir amb zones que puguin volar, que puguin caure, i pensem, per exemple, doncs, en terrasses, en balcons, que hi hagi algun element que pugui caure, sempre podem provocar un accident, sempre pot caure, pot volar i li pot caure algú sobre, o pot provocar que un vehicle no ho vegi i tingui un accident. Tot això és el que hem de vigilar, sobretot ser molt curosos amb això, i demà doncs, sobretot obeir aquestes instruccions que estem donant d'evitar el màxim possible tota la mobilitat que no sigui realment imprescindible.
Pel que fa als trens, han informat que tant Rodalies com Ferrocarrils de la Generalitat continuaran circulant. Pel que fa a Rodalies, venint d'on venim, han pres alguna mesura concreta?
El que ens han explicat és que estaven aplicant tot un seguit de protocols i de mesures per poder doncs, fer aquests trajectes amb una vigilància també més extrema i amb una seguretat davant d'aquest risc que els hi permetés fer aquests desplaçaments. És una decisió que s'ha fet a nivell de les operadores i del Departament de Territori, i entenem doncs, que hi ha aquestes mesures que també s'han implementat.
En aquestes últimes hores, els equips d'emergència ja han començat a rebre avisos per vent, perquè recordem aquesta darrera nit de vent ja en feia.
Sí, i la majoria, com heu vist, han sigut sobretot per elements estructurals caiguts. Quan diem elements estructurals, doncs són, a lo millor, algun tros de façana, alguna part d'aquestes plaques que es posen a les façanes enganxades, que pot haver voleiat, pot haver aixecat. També alguna placa de les teulades, alguna teula, fins i tot, també. Tot això és molts dels avisos que hem tingut, que bombers doncs, han tingut que anar a revisar, i evidentment doncs, en el cas de que hagi calgut doncs, retirar l'element o deixar la zona amb seguretat perquè no pogués ocasionar un accident. Però com heu dit, n'han sigut moltes. Vull dir, no són freqüents els dies en què hi ha vent, hi ha més de 1.200 trucades i estem davant de l'inici del període. Demà esperem el moment més àlgid, per tant doncs ja preveiem que demà tindrem forces trucades també.
I per tant tots els equips d'emergència que deuen estar preparats per poder assumir aquest volum de trucades. Hi haurà un nou avís del missatge és alerta als mòbils? Està previst?
No tenim previst aquest missatge. Hem fet avui aquest avís, que ja heu vist que s'ha rebut, per avisar que hi havia aquestes mesures i aquesta situació de limitació de la mobilitat a partir de les 0 hores. Demà no tenim en aquests moments una previsió d'enviar-ne una altra, però no ho descartem. Ja sabeu que és una manera molt ràpida que tenim nosaltres d'avisar a una gran quantitat de gent, i que si veiem la necessitat de fer arribar aquesta informació, doncs no dubtem en utilitzar-la, perquè veiem que sobretot el que davant d'aquests riscos és molt important és que la gent sàpiga el que està passant i quina és la mesura que té que utilitzar per enfrontar-los. Sabem nosaltres que una societat, que una població que coneix quin és el risc i com té que actuar per evitar que li afecti la seva vida o la seva salut, doncs és una societat que resisteix millor davant d'aquests riscos. I per aquest motiu pensem que és molt important donar aquesta informació a la ciutadania.
Imma Soler, sots directora de Protecció Civil, segur que la tornarem a sentir en les properes hores aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies per atendre'ns al Catalunya Nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit.
I també ens acompanya la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, ja l'hem saludat, la Sarai Sarroca. Explica'ns, Sarai, què ha de passar les pròximes hores, perquè hem vist mapes avui molt pintats de vermell,
Sí, de fet, un nivell màxim de perill és el que hem pintat amb tonalitats vermelles en moltes comarques. De fet, la Imma, la subdirectora de Protecció Civil, us parlava del fet que és inèdit enviar uns alerts, no? Per vent a tot Catalunya. Doncs jo us puc parlar també que els avisos del Servei Meteorològic així tan extensos i per aquesta intensitat en referència al vent, doncs s'han fet molt poques vegades, la veritat. I sobretot afectant no només la quantitat de comarques, sinó zones tan densa poblades com és la rodalia de Barcelona i tota la seva àrea metropolitana i també ciutats molt grans com Tarragona o altres de la seva rodalia. Per tant, màxima precaució per aquest risc extrem de vents de component també en destaca la component, perquè quan parlem d'episodis ventosos, normalment parlem de component nord. En canvi, en aquest cas, és el ponent, el vent de l'oest. És un vent força rescalfat, per això demà no trobarem que no fa fred, però sí que els cops seran molt significatius. I el vent de ponent el que té és que difícilment arriba fins al litoral o al prelitoral. En canvi, demà, doncs, excepcionalment, doncs sí que ho farà. I això és fruit d'aquesta perturbació que tenim al voltant de les Illes Britàniques i també aquest anticicló de les Açores que per primera vegada al llarg de l'hivern s'ha situat a prop de les Açores i entre aquesta perturbació i aquest anticicló hi ha un camí perfecte perquè vagi passant tot el vent i arribi fins a Catalunya amb molt forta intensitat.
Clar, la gent que hagi estat escoltant avui les notícies pot pensar què està passant? Ens hem tornat més previsors i, per tant, volem evitar riscos o és que realment tenim episodis cada vegada més violents? Ara ja ens explicaves que feia molt temps o que potser no havíem vist mai un mapa pintat d'aquesta manera. Per trobar un episodi de vent com el que està previst que comenci a partir d'aquesta mitjanit, quants anys enrere hauríem d'anar, si és que en trobem algun d'igual?
Mira, dins dels registres del Servei Meteorològic de Catalunya, en referència al vent, tenim molts pocs registres que puguin assimilar-se a l'episodi que preveiem per demà. Però sí que n'hi ha dos que potser recordareu, perquè van tenir efectes importants, i un és el del 2014, que sobretot va afectar als Vallesos, i un altre és el del 2009, gener del 2009 i desembre del 2014. En tots dos casos, doncs, les afectacions van ser molt importants i la ventada va ser molt significativa. A nivell de mapes del temps, l'episodi és més similar al del gener del 2009, però en qualsevol cas veurem, perquè aquest anàlisi l'hem de fer a posteriori, però ara per ara sí que és important alertar d'aquesta possibilitat de que siguin episodis força similars i per això hem fet aquest avís de 6/6 amb la nostra escala de colors que correspon al vermell.
Clar, en aquests episodis que ara comentaves, malauradament van arribar a morir persones. Quan estem parlant de ventades en àrees tan poblades, suposem que els riscos augmenten molt, eh?
Sí, exactament. Són molt més vulnerables com més densitat, més densa sigui doncs, la zona de població i d'infraestructures i de mobilitat i de més. En qualsevol cas, doncs, remarcar que aquest episodi que pot tenir ratxes de vent sostingut, ja no parlem de ratxes puntuals, sinó vent sostingut, doncs molt importants des de les 12 d'aquesta mitjanit fins a les 12 de demà al migdia, tot i que l'episodi pot allargar-se més hores fins al llit del vespre ben bé, però sobretot les hores amb més probabilitat d'aquesta ratxa sostinguda de vent de més de 100 km/h, doncs seria entre les 12 d'aquesta nit i les 12 del migdia de demà.
A partir de les 12 del migdia de demà, si ens mirem exclusivament al vent, què teniu previst que passi? Perquè es parla d'una pausa i que després el dissabte podria tornar-se a complicar.
Sí, efectivament. De fet, dissabte, ja seria entre la nit del divendres i la matinada del dissabte, ens creurà un sistema frontal. Això canvia per complet la situació dels mapes del temps. I llavors els vents giraran a component nord. Però també, amb aquesta configuració de l'anticiclo que us comentava i de la perturbació, que dibuixa un canvi molt important de pas de vents que s'intensifiquen. Però ja és una situació de vent força més normalitzada, la que nosaltres coneixem, amb vent de component nord, i que no afectarà tantes zones. Sí que serà un dia ventós a tot arreu, però sobretot a zones més concretes, com el vessant nord del Pirineu, també el Prepirineu, a la zona del Baix i a l'Empordà, a la zona de les Terres de l'Ebre, també a la zona del Camp de Tarragona. Són zones que ja estan més habituades a aquestes intensitats.
Doncs avui que la previsió del temps és protagonista i notícia, creiem que havíem d'escoltar aquí la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Roca, moltíssimes... Sarai Sarroca, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
I ara també podem saludar Carme Llasat. Ella és catedràtica de Física de l'Atmosfera a la Universitat de Barcelona. Bona nit.
Molt bona nit.
Per què preocupa especialment aquest episodi de vent de demà? Què el fa diferent d'altres episodis?
Bé, ara mateix, bueno, estava jo també sentint, no?, tot el que deia la directora del servei, i en principi la preocupació, doncs, és per la gran exposició, doncs, que hi hauria, doncs, a la zona no solament urbana, sinó sobretot la part de l'entorn, no?, de Barcelona i d'àrees molt poblades, perquè és el que ha comentat, que arriba a la costa, i si són velocitats de vent molt generalitzades, superiors a 100-120 km hora, que és el que s'està parlant, doncs sempre hi ha un major risc de que estructures que no estiguin en bon estat en general, vull dir, com va passar lamentablement en els que heu parlat del 14 i del 9, doncs puguin tenir algun incident, no? Llavors, per evitar-ho, això, doncs suposo aquesta és la situació que hi hauria.
Ara feia memòria, efectivament, d'aquests dos episodis, el del 2009 i el 2014, que són episodis que tenim molt presents perquè hi va haver víctimes mortals, però que realment ens queden lluny, sobretot, crec, a nivell de conscienciació sobre els episodis com aquest, no? En aquell any, el 2009, es va parlar de ciclogènesi explosiva. Què vol dir això exactament? Recordem-ho, i en tot cas, es pot repetir?
Bé, sí, evidentment, no? Hem tingut altres ciclogènesis explosives després de la del 2009. En aquell cas, el que va ser és que es va formar una baixa pressió ja més a prop de Galícia, i llavors la seva pressió va disminuir de l'ordre del que diríem uns 24 mil·libars o hectopascals en 24 hores. És a dir, aproximadament una mitjana d'un hectopascal a hora. Això és molt. I pensem que quan nosaltres ens baixa la pressió estem parlant de que en 24 hores pot baixar 2, 3, però no 24. Llavors, aquesta depressió va ser molt profunda, per això se li diu explosiva, i ens va arribar fins a Catalunya. En aquest cas, ciclogènesis explosives es poden produir en determinades situacions, és un fenomen de la variabilitat climàtica i no és exactament el mateix que el que tenim ara, no? El que tenim ara és aquesta baixa que doncs, ja està també batejada i que està situada doncs, a França, no? Una depressió d'uns 998, que és considerablement baix, hectopascal, que amb la diferència de pressió que hi ha amb aquest anticicló que se situaria sobre les Canàries, l'anticicló de les Azores, que està més a baix del que li tocaria estar, doncs genera aquests vents que essencialment, com ja han comentat, són de component nord-nord-oest.
I aquest fenomen concret de la ciclogènesi explosiva, o sigui, es pot preveure o pot ser que demà passi? Amb la previsió que tenim.
No, en aquest cas, dic aquest no. Sí que es pot preveure, és a dir...
Sí, eh?
És a dir, la paraula ciclogènesis explosiva és un nom que se li va donar ja a nivell mundial, eh? Vull dir, ja és un fenomen meteorològic. I avui en dia, amb el nivell de coneixement que hi ha, sí que es pot preveure si en les properes hores es donaria aquest fenomen. Llavors, en aquest cas, no. En aquest cas, la situació és que tenim aquesta ventada, aquesta, com ha comentat, no? Aquest passadís que queda entre una pressió molt baixa a França i una pressió molt alta a la península Ibèrica, i que resulta que aquest vent que té que passar entre aquestes dues, diríem, serien com dues parets, per dir-ho d'alguna forma, no solament és molt fort a nivells baixos, és que també és molt fort fins a uns 9.000 metres d'altitud. És a dir, que el que nosaltres li diem el xorro, la corrent en jet, també se li diu, doncs passa sobre la península Ibèrica. I, per tant, nosaltres estarem a sota, diríem, amb aquestes circumstàncies que arriben fins a terra.
Clar, venim d'episodis de pluja llargs, intensos, reiterats en les últimes setmanes. Ara aquest episodi de vent. Carme, sí, clar, tenim una sensació de, caram, quina inestabilitat, no?, i amb quina contundència s'expressa la natura. Per què cada cop parlem més sovint de fenòmens meteorològics extrems?
Mira, hi ha una qüestió que és la variabilitat, que es diu variabilitat climàtica, que doncs hi ha èpoques en què hi ha més fenòmens extrems. Per exemple, també voldria recordar que l'any 1996 vam tenir també un gener molt plujós en què vam tenir que obrir embassaments, etc. Però quina és la diferència que hi ha ara més marcada? Doncs aquest escalfament vinculat amb aquest canvi climàtic d'origen antropogènic, o sigui, per l'ésser humà, el que està portant, com ja sabem, és temperatures més grans. I aquestes temperatures més altes afavoreixen que hi hagi més energia disponible a l'atmosfera i també afavoreixen que hi hagi molt més vapor d'aigua, no? Llavors, igual que quan parlem de les pluges, hi ha aquest també hi ha hagut un passadís, per dir-ho d'alguna forma, que ens han anat portant depressions contínuament sobre la península Ibèrica. Unes que ens van afectar més a nosaltres i unes altres que van afectar més a Andalusia. Però era com un passadís per al qual anaven entrant depressions. Això ja s'ha donat en altres ocasions. Quina és la diferència? Que els fenòmens que tenim ara són, en general, molt més violents perquè tenien més energia a l'atmosfera. Aquestes depressions també, doncs, probablement són molt més marcades de les que hauríem tingut si no tinguéssim aquestes condicions de canvi climàtic.
Tot lliga, no? Puja la temperatura i aleshores ens arriben fenòmens que veiem en altres latituds, en altres llocs del món on tenien doncs, més temperatura de la que teníem aquí. És ben bé això?
Sí, però sí, no exactament igual, perquè clar, en els llocs, per exemple, a nivell de pluja, no, el que diem pluges tropicals, sí, però llavors són més sostingudes, llavors les característiques no són exactament... El tema que aquí tenim, a més, és que abans, quan parlàvem, no hi dèiem, aquí no hi ha riscos, no, perquè tenim una miqueta de tot. Solament que aquesta miqueta de tot que tenim, no, amb un país, i ja no, Catalunya, per exemple, amb a prop del mar Mediterrani, amb tanta orografia tan complexa, doncs tenim una mica de tot, però ara aquesta mica de tot és més intens. I llavors és el que fa doncs, que hi hagi més situacions d'avís o més situacions de perill, que sigui cada vegada, això és molt important, tenir una conscienciació preventiva, ja no solament de resposta, no? I tenir una conscienciació de que hem de fer alguna cosa davant de l'escalfament. Jo acabo ara de llegir, doncs, aquest mes de gener ha estat el cinquè gener més càlid des que tenim registres al món, no? I hi ha hagut llocs del nord, en llocs de l'Àrtic, on la temperatura ha estat 7 graus per sobre del que seria la temperatura que diem preindustrial. Clar, tot això porta conseqüències com aquesta intensificació de fenòmens que serien naturals, però que ara doncs, causen més danys.
N'anem parlant, anem aprenent una mica i les dades i els fets doncs, acaben casant, com ara ens explicava la Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera a la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns, Carme.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Un minut i mig i arribarem a 11:15. De seguida entrarem en les afectacions que pot tenir aquesta previsió de ventades en diversos sectors. Un que pot quedar clarament afectat és el de la mobilitat. Es mantenen, per exemple, el servei de trens i de ferrocarrils de la Generalitat, però amb limitacions que anirem explicant. Ara ens deia la catedràtica en física que aquesta corrent d'aire tan poderosa seria des de nivells molt baixos fins a 9.000 metres d'alçada, i quan parlem d'aire i de mobilitat, de seguida ens imaginem un avió volant, intentant aterrar o enlairar-se. És això perillós? Tindrà conseqüències demà? Doncs tenim una unitat mòbil amb Carme Montero i Xavier Cussó a l'aeroport del Prat. Carme Montero, bona nit.
Hola, bona nit.
Què t'hi has trobat de moment aquí?
Doncs mira, Manel, una imatge de calma que no té res a veure amb la que es preveu per demà. Penseu que cada dia operen uns 900 vols en aquest aeroport i que el vent pot posar moltes traves a aquest operatiu. Aena ens ha informat que de moment cap aerolínia ha previst cancel·lacions, però els clients han d'estar molt atents a qualsevol avís que puguin rebre de les seves companyies. L'aeroport anirà seguint l'evolució de l'episodi de vents per fer reajustaments a aquest operatiu en funció de la intensitat i la direcció del vent. El portaveu de la Unió Sindical de Controladors Aeris, USCA, Pau Marí, preveu que puguin haver-hi algunes alteracions.
Retards, aproximacions frustrades, pot ser que avions que estiguin a punt d'aterrar se n'hagin d'anar a l'aire perquè l'aproximació no està del tot estabilitzada, pot ser inclús que hi hagi algun avió que decideixi desviar-se a un aeroport alternatiu, és a dir, que demà serà un dia complicat i tothom que hagi d'agafar un avió doncs que s'ho prengui amb calma.
Doncs, efectivament, alguns avions es podrien desviar a aeroports on no bufi el vent, com Madrid o Girona. També podria afectar l'operativa de terra, dificultant la càrrega i descàrrega de maletes i també el repostatge de combustible. Tot i això, pels controladors, demà es presenta com un dia normal.
Sí que és cert que quan la situació es complica molt, doncs notes, doncs jo que sé, que sempre hi ha més persones, potser els controladors que estan descansant també estan una mica per allà voltant darrere de dels que estan controlant en aquell moment, doncs, perquè hi hagi més ulls que vigilen el que està passant i tal. Però, bueno, en principi, nosaltres ens ho prenem com un dia normal.
El que sí s'ha fet com a tasca preventiva són feines d'assegurar tots els elements que puguin sortir volant, com ens assegurava aquest treballador de l'aeroport.
Treballo a la pista. No s'han posat conos els avions perquè no volin i poca cosa més. I s'han lligat els contenidors buits perquè no volin aquesta nit, si vol. Tot el que vulgui marxar amb el vent no es posa.
Nosaltres ens trobem ara a la zona d'arribades. Hem pogut parlar amb alguns passatgers que acabaven d'arribar, alguns amb petits retards, com el vol de Mallorca, o amb turbulències, com la passatgera que venia de París.
Sabemos los avisos que hay aquí, pero no han dicho nada. Todo iba bien. Ha habido un poquito de turbulencia, pero muy poca.
Ha dado muchísimo.
Por el viento, ¿no?
Sí.
El avión
sí,
se sí. Iba un poco para arriba o para abajo. Pero bien.
Bien, hemos llegado de Palma de Mallorca.
Per tant, Carme, en principi demà s'haurà d'anar veient què passa, però no es preveuen afectacions importants. La previsió de ventades no sé si pot tenir, en canvi, afectacions en altres mitjans de transport.
Doncs mira, comencem parlant dels trens. En principi no està previst suspendre la circulació ferroviària, però es prendran precaucions necessàries i aniran decidint també una mica en funció sobre la marxa com evolucionin aquestes ventades. Aquesta nit, de moment, Adif ja farà marxes blanques sense passatgers per comprovar la seguretat de les vies.
I pel que fa a les carreteres, què es pot preveure, per exemple, també a la ciutat de Barcelona, que hi ha més alertes?
Doncs mira, de la ciutat de Barcelona podem dir que ja no funciona el Bicing, per exemple, i que l'Ajuntament garanteix que demà funcionaran els transports públics, però recomanen no sortir al carrer si no és imprescindible. I el que deies de les carreteres, doncs els camions pesants hauran de circular per la dreta a les vies d'alta capacitat, això són les autopistes, i no podran avançar.
Doncs aquesta és l'última hora en directe des de l'aeroport amb Xavier Cussó i Carme Montero. Bona nit i gràcies.
Bona nit.
Davant d'aquest escenari, el govern recomana que qui no pugui teletreballar té dret a un permís retribuït en el cas que sigui impossible arribar al lloc de treball. És un dret que està recollit a l'Estatut dels Treballadors en casos de condicions meteorològiques adverses, com ara l'episodi de fortes ventades de demà. La UGT reclama als empresaris que apliquin aquest dret. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, recomana als treballadors que no posin en risc les seves vides perquè el trasllat a la feina entra dins de la jornada laboral.
Si tu, quan et lleguis, veus que hi ha moltes ratxes de vent i creus que no, que corres un risc greu anant al teu lloc de treball, tens aquest permís retribuït, tens la protecció de l'Estatut dels Treballadors i també demanem que el govern sigui garant de que es compleix la normativa laboral.
El sindicat recomana que l'avís de l'empresa es faci per escrit perquè en quedi constància.
I ho dèiem, que l'alerta tindria afectacions en diversos sectors. Per exemple, parlem dels actes culturals previstos per a demà. Marc Ruiz.
Els actes d'inauguració de Barcelona, capital mundial de l'arquitectura, s'han suspès pel vent. El CCCB, el NAC, el Museu Picasso, la Fundació Miró, el Museu d'Història de Catalunya també tanquen, i s'han suspès les funcions al Teatre Lliure i al TNC. El Museu de la Música ha suspès les activitats previstes per a demà en el marc de l'any Conxita Badia, i l'Auditori tanca i se suspenen els assajos de l'OBC i la Banda Municipal de Barcelona. El Palau de la Música també ha suspès els assajos i les activitats matinals. El concert del Barnasants d'Helena Ley, que s'havia de fer a Cal Niño, Sant Boi de Llobregat, ha quedat ajornat fins al 10 d'abril. Altres actes culturals, com la celebració del Premi Biblioteca Breve i Santa Eulàlia de Novel·la, han quedat cancel·lats per l'alerta. En ciutats com Manresa també s'han suspès les representacions al Cursal. L'Ajuntament de Barcelona també ha suspès les activitats dedicades a Santa Eulàlia, igual que han fet amb el Carnestoltes diversos consistoris afectats per l'avís de ventades. De la mateixa manera, molts municipis han suspès activitats culturals previstes en equipaments públics, com ara biblioteques, mentre duri l'episodi de vent.
Gràcies, Marc. Efectivament, a Osona, la festa del dijous Llarder a la plaça Major de Vic, que cada any atrau milers de persones, s'ha hagut de suspendre. En canvi, a Torelló, la festa del Pallasso, Pollasso, que dona el tret de sortir del carnaval de terra endins, ara com ara es manté. Corresponsal a Osona, Nàtia Dell.
Ho tenien tot muntat a plaça per començar a coure 6 porcs sencers i poder repartir entre pans durant tot el dia, però els organitzadors ja estan buscant nova data. Eduard Alibert, president del col·lectiu Osona Cuina, celebra que els proveïdors hagin estat comprensius, tenint encarregats 1.300 quilos de carn.
Ho hem intentat gestionar de la manera més ràpida possible, perquè ja teníem tot muntat, i pel que fa al tema del menjar, doncs, bueno, els proveïdors ens han ajudat molt. Suposo que es podrà recol·locar.
A Torelló, la festa del Pollasso es manté, tot i que mig matí es farà una nova reunió per valorar de nou la situació. Martín, de regidor de Cultura.
Davant les restriccions que duren fins a les 8 del vespre aproximadament, la programació del Pollasso no es veu afectada, perquè els actes comencen a partir de les 9 i el ritual de la plaça a partir de les 11, i per tant això no es veuria afectat. Tot i així, seguirem la situació meteorològica durant el dia per si hi ha alguna modificació o ens hem d'adaptar, no, en aquestes noves situacions.
Una reunió on hi assistirà l'Ajuntament, els serveis d'emergència i l'entitat organitzadora de la festa.
I el Garraf s'està seguint l'episodi minut a minut per si calgués fer canvis en els actes previstos per demà o fins i tot cancel·lar-los. De moment continuen, però, programats. Ho segueix la Montse Gené Riba. Bona nit.
Hola, bona nit. L'Ajuntament de Sitges i el Comitè de Seguiment de l'Emergència acaben de decidir retardar 3/4 d'hora l'inici de l'arribo del rei Carnestoltes, que estava previst inicialment per 7:45, tal com ha explicat l'alcaldessa Aurora Carbonell.
Bé, atenent l'alerta de Bencat que ha ocasionat avui, el que finalment s'ha decidit és endarrerir a l'arribo, la presentació del Carnestoltes, a les 8 del vespre, ja que l'alerta, precisament, és fins a les 8 del vespre.
També han decidit moure l'escenari una mica més cap a l'interior de la plaça de la Fragata, perquè sota l'església estava massa exposat al vent. A Vilanova i la Geltrú, demà al matí, es decidirà què es fa amb la merengada, que comença a 5:45 de la tarda, i també amb actes posteriors, com són el 50è aniversari de l'arribo i les xatonades. Actes que obren el Carnaval Vilanoví.
És la indignació dels 35.200 que han sortit avui al carrer en una jornada de vaga que es pot qualificar de massiva. Les aules s'han buidat en una nova pugna entre els sindicats i Educació. Ara ho ampliem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El 13 de febrer, a Catalunya Ràdio, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 8 del matí, sortim de gira pel país.
Perquè el Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu. A les 10 del matí, arribarem a Girona, al Centre Cultural La Mercè.
Ens acompanyaran Xavier Solà, Elisenda Carot, Jordi Costa, en Peyu.
Amb les actuacions de San Josex, Masoni, Renaldo i Clara, i molts més. A les 4 de la tarda, farem parada i fonda al Bar Animal de Torelló. I a 6:15, passarem per Call d'Atenes, abans d'arribar al punt de trobada.
Atenció, Manresa! A partir de les 7 del vespre, us esperem al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per fer-hi una festassa.
I serem tots els realitzadors de la casa per compartir aquest dia amb vosaltres.
I gaudirem amb les actuacions de Pastora, els Strombers i Llum.
No calen invitacions. L'accés serà per ordre d'arribada.
Aquest divendres, Dia Mundial de la Ràdio. Venim amb tu.
Amb el patrocini de Vera, fibra i mòbil de veritat, i la col·laboració de Mercats de Tarragona i Forn de Cabrianes.
Tarragona és molt més que història i la seva gent. Tarragona és llum, és gastronomia i és feltomb pels seus mercats. El Mercat Central, una privilegiada joia modernista, i el Mercat de Torreforta, un mercat familiar i ple d'història, s'afegeixen a 10 mercadets ambulants carregats de vida, proximitat i molta confiança. Cada dia de la setmana, assaboreix els mercats de Tarragona.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Rebem la poeta Blanca Llum Vidal, que reimagina el concepte que s'amaga darrere el nom del programa.
Em sembla molt interessant tot el que tingui a veure amb l'altre, amb l'alteritat, i també em fa pensar en els barris altres, els barris perifèrics.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passen 10 minuts a 11:15 de la nit. Mobilització massiva avui dels docents en la vaga d'educació, que ha començat amb una desena de carreteres i autopistes tallades a primera hora del matí i que ha acabat amb manifestacions multitudinàries arreu del país, també amb les aules buides. Segons el govern, 4 de cada 10 docents han fet vaga, tot i que només recullen les dades d'un 37% dels centres. Amb tot, els sindicats, en canvi, fan pujar el volum total de docents fins al 81% i qualifiquen la vaga d'històrica.
Des d'un quart de 8 del matí. És un tall que s'aixecarà en breu.
Tenim una concentració de l'equip docent aquí davant de l'IES Pedraforca, que han tallat el trànsit.
Els tres carrils han sentit Barcelona i han reprès la marxa.
El problema és que anem acumulant any rere any, se'ns van demanant més coses, amb les mateixes condicions, menys personal fins i tot.
Tots hem anat a una.
Tots els sindicats s'han posat d'acord. Al final hem garantit els serveis mínims i la resta estem aquí.
Què passa? Tu sí que cobres massa!
Totes les mancances acaben rebotant en tu, no? I si ets una persona implicada, t'ofegues perquè no arribes a res.
Venim pel tema diversitat a l'aula i la no...
Són algunes de les veus de la protesta d'avui. Maria Costa, quin ha de ser ara el proper pas?
Doncs, segons els sindicats, que el departament mogui fitxa. Quan la manifestació ha arribat davant de la conselleria, una delegació en representació de tots els sindicats hi ha entrat i ha tingut una trobada breu. Els sindicats, però, n'han sortit decebuts perquè asseguren que el govern no té una proposta ferma a la taula. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
Us volem dir que no tenim cap proposta encara sobre la taula que pugui millorar les nostres condicions laborals i que pugui millorar les condicions educatives en els centres educatius. Per tant, exigim una resposta immediata per part del govern de la Generalitat davant d'aquest clamor del nostre col·lectiu.
El secretari de Millora Educativa del departament, Ignasi Jiménez, diu que estan oberts a negociar el complement salarial que fa més de 20 anys que està congelat. Ara bé, admet que la situació no es pot resoldre un dia per l'altre.
Ningú havia posat sobre la taula aquesta modificació del complement específic i ho estem fent en uns moments en els quals, fixeu-vos, no disposem encara d'una proposta, d'un projecte de pressupostos aprovats per l'any 2026. Jo crec que l'esforç que està fent el govern en el seu conjunt, perquè això no només afecta el Departament d'Educació i formació professional, sinó que també afecta, evidentment, el conjunt del govern, és importantíssim.
La propera taula sectorial entre govern i sindicats és el 19 de febrer.
Doncs aquesta revolta en el món de l'ensenyament, aquesta vaga, és també munició per a l'oposició contra el govern de Salvador Illa. Ho hem comprovat avui al Parlament, Àlex Giralt Robert.
Sí, els grups han acusat l'executiu de portar el país al col·lapse entre el caos a Rodalies i les protestes de la pagesia, del personal sanitari i avui de les escoles.
No és coincidència, és una mala manera de governar.
Un govern que avui té el país en una situació de col·lapse dels serveis públics i les infraestructures.
Vaga educativa a tots els centres de Catalunya. Li he de dir que no m'estranya i que massa paciència han tingut.
Tenen un país que ara mateix els està caient a trossos i quan no col·lapsen els tres, els col·lapsa l'escola.
Lo único que les queda es una cosa, la dimisión de todo el gobierno.
El conseller de la presidència, Albert Dalmau, s'ha defensat.
no correspon a aquesta descripció apocalíptica que fan del país amb la realitat.
I s'ha mostrat obert a entendre's tant amb els docents com amb la resta de partits.
El govern està disposat a fer-ho arribant a acords amb el conjunt dels grups parlamentaris i està disposat a fer-ho amb el representant dels treballadors. Ho dic perquè els acords als que arribem han de ser amplis.
A Esquerra, els Comuns i la CUP, per cert, han demanat que la consellera Parlon comparegui al Parlament per l'actuació dels Mossos avui en alguns dels talls de carretera.
I Pedro Sánchez ha justificat avui que el seu govern està fent tot el possible, diu, per solucionar el caos a Rodalies i en culpa el canvi climàtic i també la falta d'inversió dels governs del PP. Això ho ha dit al Congrés en un ple que ha durat més de 6 hores i en el qual Esquerra i Junts han carregat contra la seva gestió. Els de Puigdemont exigeixen el traspàs del servei i Esquerra es limita a demanar més inversió a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. El mal temps i la falta d'inversió dels governs d'Aznar i de Rajoy en Rodalies són els arguments que Pedro Sánchez ha defensat per justificar el caos a la xarxa. I tot insistir que es treballa per revertir la situació, reconeix que encara hi ha molta feina per fer.
Frente al abandono de épocas pasadas, estamos poniendo muchos recursos. Evidentemente nos queda muchísimo por hacer.
Per Esquerra tot són excuses per justificar el desgavell que pateix Rodalies i és que la situació, ha advertit Gabriel Rufián, s'arrossega des de fa molts anys.
Desde que el gobierno gobierna, pues no sé, nos falta la invasión zombie, ¿no? Ha pasado de todo. Totalmente de acuerdo. Pero yo era pequeño y los Rodalies ya eran un asco, ¿eh?
A més de carregar contra Sánchez, Míriam Nogueras, de Junts, també ha aprofitat el torn de rèplica per atacar els republicans. Els ha retret haver renunciat al traspàs integrat les Rodalies, haver negociat una empresa mixta i culpa Esquerra de ser còmplice del caos per donar suport als socialistes.
Potser ningú li ha explicat al senyor Rufián que la meitat d'una merda segueix sent una merda. I exactament el mateix passa amb el finançament.
I el xoc més agre l'ha tingut Pedro Sánchez amb el PP. Feijo ha assegurat que les morts d'Adamuz i Gelida eren evitables i parla de negligència continuada. I, per tant...
Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted.
Sánchez s'hi ha tornat, diu que el PP i Vox són la mateixa cara de la moneda i ha recordat les tragèdies del Llac 42 o l'accident del metro de València per acusar el PP de mentir i ocultar informació.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Els Estats Units continuaran negociant amb l'Iran sobre el seu programa nuclear. El president Donald Trump ho ha reiterat avui a la Casa Blanca en la reunió amb el seu homòleg israelià en la setena visita que Benjamin Netanyahu fa a Washington des de la tornada de Trump al poder. La reunió s'ha fet a porta tancada, sense accés a la premsa, i l'únic que n'ha transcendit és un missatge de Trump a la seva xarxa social. Anem cap a Washington. Oriol Serra.
La trobada entre el primer ministre israelià i el president dels Estats Units a Washington no ha portat cap salt endavant sobre la qüestió iraniana, el principal tema damunt la taula en la reunió entre Donald Trump i Benjamin Netanyahu. En una piulada a la xarxa social que utilitza Trump, el president nord-americà ha dit textualment que no s'ha assolit res definitiu i que les negociacions amb l'Iran continuen. Ha advertit que si l'Iran no accedeix a un acord, ja saben a què s'atenen, i ha fet referència a l'operació Martell de mitjanit, amb la qual els Estats Units asseguren haver arrasat les instal·lacions nuclears iranianes. Trump també ha afirma haver parlat amb Netanyahu de l'enorme progrés fet a Gaza i de la pau autèntica que s'ha assolit al Pròxim Orient. De la trobada entre els dos mandataris a la Casa Blanca només n'han transcendit un parell de fotografies oficials, una amb Netanyahu al costat del cap de la diplomàcia nord-americana Marco Rubio sostenint la signatura d'adhesió d'Israel al Comitè per la Pau creat per l'administració Trump, i l'altra imatge, l'encaixada de mans entre Trump i Netanyahu.
L'Iran ha celebrat avui el 47è aniversari de la Revolució Islàmica en un context de debilitat interna per l'última onada de protestes i externa també per la pressió dels Estats Units. Tot i això, milers de persones han sortit als carrers de la capital, a Teheran. El desplegament de seguretat era més gran que en edicions anteriors. En un discurs davant la multitud, el president Massoud Pezeshkian ha aprofitat per dir que no cediran a les demandes ni a l'agressió nord-americana. A les xarxes, però, circulen vídeos de gent a la matinada cridant des de les seves finestres mort al dictador i mort a la República Islàmica. És una evidència que el règim va aturar a sang i foc les protestes del gener, però que l'oposició persisteix. Ens ho explica en Quim Olivares.
Les multitudinàries protestes que van derivar en la revolta més important contra el règim islàmic de l'Iran es va sufocar a trets. Un mes després, les detencions i intimidacions continuen. Sentim aquest periodista sol·licitant d'asil a Europa que vol mantenir l'anonimat per no posar en perill la família que té a Teheran.
Tot el país es va convertir en un vedat de caça. No era madura, va ser una massacre.
El periodista explica també que per recuperar els cossos de les víctimes els familiars han hagut de pagar fins a 7.000 euros o bé firmar que el difunt era membre dels Basij, els paramilitars afiliats a la Guàrdia Revolucionària. Davant d'això, molts van mirar de trobar les víctimes abans que les autoritats.
Molts d'ells els han enterrat privadament en llocs d'incògnit, fins i tot als seus propis patis.
El règim insisteix que al darrere de la revolta hi ha terroristes i mercenaris amb el suport dels Estats Units i d'Israel. Però els que van sortir als carrers eren de generacions i procedència social diverses i les protestes van sorgir a molts indrets de l'Iran. La força letal, les detencions massives, fins i tot en hospitals, i l'apagada informativa han restablert l'ordre, però també són un clar advertiment per futures protestes.
Catalunya nit.
Deu minuts i seran les 11. L'Hospital Germans Trias de Badalona és dels primers de tot Espanya que aplica el primer fàrmac contra l'ELA que pot allargar la supervivència d'alguns pacients. El medicament, el primer que alenteix la patologia, el va aprovar l'Agència Espanyola de Medicaments el 2024 i el maig de l'any passat es va incorporar al Sistema Nacional de Salut. Està autoritzat per a malalts amb una determinada mutació present en un 2% dels afectats. Purificació Barceló.
La teràpia no cura l'ELA, però sí que per primera vegada és capaç d'alentir la malaltia i és el primer tractament contra l'ELA aprovat en 30 anys. Està autoritzat per a pacients que tenen una mutació que el que fa és produir una proteïna tòxica que és la que altera el funcionament de la neurona motora i el que aconsegueix la teràpia és dificultar la producció d'aquesta proteïna. Això alenteix l'evolució de la patologia i en un 25% de malalts també millora la seva capacitat muscular i respiratòria. Ho explica a 3CAT Info Míriam Almendrote, especialista en malalties minoritàries neuromusculars del centre.
Aquest fàrmac el que produeix és un enlentiment en aquesta pèrdua de força. Fins i tot un quart dels pacients tractats s'havia produït una certa milloria i també s'ha vist que poden millorar aquest 25% de pacients en aquests paràmetres de funció pulmonar.
Doncs un dels primers pacients que se n'ha beneficiat és l'Adolf, té 44 anys.
Sí, ha assegurat a 3CAT Info que des que pren el fàrmac la malaltia no ha evolucionat i reconeix que per ell ha estat un canvi de perspectiva radical, ja que quan li van diagnosticar fins i tot es va informar sobre l'eutanàsia i ara ha desestimat aquesta possibilitat.
Vaig preguntar les opcions que hi havia, perquè simplement per desconeixença no sabia com funcionava. Vaig voler tenir tota la informació en aquell moment. Al moment desestimat i llançar-me cap al tractament.
El tractament s'administra a l'hospital amb una punció lumbar un cop al mes durant tota la vida o fins que el pacient empitjori per sota d'uns determinats paràmetres.
Doncs recordem que aquest any la marató de 3CAT, que es farà el 13 de desembre, estarà dedicada precisament a malalties neurodegeneratives i neuromusculars com l'ELA.
I encara us expliquem una cosa més, i és que més de la meitat dels municipis en zona d'emergència nuclear no tenen pla d'actuació. Un informe de la Sindicatura de Greuges detecta també mancances en infraestructures viàries, ferroviàries i telecomunicacions. Tarragona, Manel Sastre.
En total són 58 dels 104 municipis, inclosos en àrees nuclears, els que no tenen aprovat el pla d'actuació municipal d'emergència nuclear. Tots estan a la segona corona de les àrees pròximes a les nuclears d'Escó i Vandellòs, perquè els de la primera, els de fins a 10 quilòmetres, sí que tenen els deures fets. Ara bé, un de cada tres d'aquests no tenen el pla actualitzat. Totes aquestes dades es recullen en l'informe que ha elaborat la síndica Esther Jiménez Salinas, que ja s'ha entregat al Parlament i en què també es demana al govern que estableixi una línia d'ajudes als municipis petits que no tenen recursos econòmics ni tècnics.
Si la meitat dels municipis ho han fet, significa que l'altra meitat dels municipis també ho poden fer. I, per tant, jo crec que en aquest cas la Generalitat hauria d'ajudar els municipis més petits amb més dificultats a tenir-ho, no tant a dir sancionarem si no tenim, sinó com podem ajudar perquè tots els municipis ho tinguin.
El document s'ha elaborat 6 anys després d'un primer informe que ja constatava aquestes mancances i proposava actuacions que en aquests anys no s'han complert. També es critica que no s'hagi fet cap simulacre i es demana que s'impulsi el desdoblament de la C-12 i millores en els sistemes de comunicacions.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest supershow cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts a la web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Supershow cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Un aniversari?
Forndecabrianes.com.
Una trobada d'amics?
Forndecabrianes.com.
Una reunió d'empresa?
Forndecabrianes.com.
Forndecabrianes.com. Catering, pans, coques, pastissos i moltes opcions més. Prova una web boníssima.
Com afecta l'entorn d'una exposició en la nostra percepció? La mostra Antoni Tàpies, el moviment perpetu del mur, presenta l'obra de Tàpies a partir de l'anàlisi de 4 exposicions seves dels anys 50 a Barcelona i París. La mostra connecta el seu art amb l'arquitectura moderna, l'espai urbà i el disseny gràfic. Inauguració amb entrada lliure el 12 de febrer. A les 7 del vespre, al Museu Tàpies. Més informació a museutapies.org.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Però qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I amb David Uac, bona nit.
Bona nit.
Demà el Barça, que té partit important, i Hansi Flick, que no podrà comptar amb Rashford.
Of course, how you saw it before in the training.
Marcus no està disponible. Va rebre un cop i té dolor. No són bones notícies, però crec en l'equip. Quan hem estat en situacions així, hem crescut. I això és el que hem de fer demà.
This is also necessary for tomorrow.
Rashford, que es va fer aquest cop al genoll esquerre jugant Lliga dissabte contra el Mallorca, no s'ha recuperat a temps. Tampoc no podrà jugar Rafinha, cap dia s'ha pogut entrenar amb els companys al brasiler, en el seu cas per una sobrecàrrega a l'adductor. Dues baixes notables, perquè de fet Rashford era qui havia de substituir Rafinha en principi a l'11 titular de Flick. No podrà comptar amb cap dels dos. Del partit de demà, al Metropolitano, al camp de l'Atlètic de Madrid, d'anada de les semifinals, doncs preocupa l'estat de la gespa de l'estadi dels Matalassers, en molt mal estat. Fins i tot els mateixos jugadors de l'Atlètic de Madrid s'han queixat. El Barça, que viatja ara per l'alerta de Fort Ben, ha sortit amb retard. I l'altra semifinal s'ha disputat avui, pel que fa al partit d'anada, ha guanyat la Reial Societat 0-1 al camp de l'Atlètic de Bilbao.
Perfecte, gràcies, David. Fins demà.
Fins demà.
Els carrers semblen rius adormits. Dus allà Vila Cendra i el crim. Estan vistos per sentència els teus ulls i ja ha passat el perill.
Avui ja hem escoltat la Gemma i hem parlat molt de, del temps, però ho tornem a fer ara perquè tenim aquesta alerta de ventades i ventades. Gemma, com has d'escollir la cançó aquesta nit?
Doncs mira, aquesta cançó és de Robert Molina, que es diu El perill, perquè sí, demà tindrem una situació de perill. Ja aquesta matinada, doncs amb molta precaució, perquè el vent començarà a bufar amb força. Ho ha fet aquest matí, després al migdia tarda ha fluixat una miqueta, però el vent serà molt més fort. Aquest nivell màxim, aquests avisos de nivell màxim del Servei Meteorològic de Catalunya, demà des de la matinada fins al migdia. Després no és que marxi el vent, sinó que fluixaria, i això significa que en moltes comarques doncs, es podrà superar aquests més de 100 km per hora. I a més, és un vent de ponent que bufa en llocs on no és tan habitual que ho faci. A tota la zona del litoral, del prelitoral central, Pirineu, Prepirineu Oriental, Catalunya Central, ho farà tot arreu, podríem dir, però en aquests llocs, a més, que són més poblats, i a més, venim doncs, d'un gener, febrer, amb molta pluja i molta precaució, perquè aquests cops de vent, com dèiem, podran superar els 100 km per hora en aquests llocs on no és tan habitual. En un dia que serà suau, perquè el vent de ponent doncs, també el que fa és que la temperatura no baixi gaire, és un vent una mica rescalfat, nevarà al vessant nord del Pirineu amb una cota de neu que anirà baixant al llarg de, del matí, migdia, cap als 1.200 metres, i a la tarda doncs, mantindrem aquests núvols i el vent. No és que desapareixi, però sí que a partir de la tarda vespre doncs, bufarà el vent, però ja no ho farà amb tanta intensitat.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Gemma.
Gràcies, Gemma.
Sí, estem avisats i tant de bo que el perill aquest no acabi comportant conseqüències greus. Demà ho expliquem de nou.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit.